Doncs bona matinada, sí, Enric, a les 4 i uns minuts, quan tu acabes de saludar tots els oients, aquí ens posem des del bar, perquè no sigui dit i per no perdre el costum. I per què ho hem de dir? Per què no ho hem de dir? Doncs que ja ens agrada ser al bar a aquestes hores, aquí amb tothom, amb aquest ambient. La veritat, Enric, jo sempre penso que et deus morir d'enveja per ser a l'estudi en lloc de ser aquí amb tots nosaltres, com cada matinada. Avui hem anat direcció esports, com fem tantes altres vegades, ja saps, direcció informatius, direcció programes, avui direcció esports i qui ens havíem deixat, qui encara no havíem entrevistat, doncs el Xavi Campos. Sí senyor, bona matinada Xavi.
Bona matinada.
I què estaríem planent Xavi?
Una tònica, deixem la ginebra per una millor ocasió, però de moment una tònica. Més endavant potser hi afegim algunes gotetes de ginebra.
Tu has vist ara que m'he quedat així tota estorada?
Sí.
No, és que encara ningú que entrevistem, o sigui que presumiblement ningú de per aquí es pren tòniques així soles, una tònica... No. Tenim el club del te, el club de la xocolata, el club del gin tònic també, el club del cafè amb llet, del cafè sol, del cafè del tallat, però el club de la tònica encara no, ets el primer que té el club de la tònica, ho haurem d'instaurar.
Doncs mira, ja soc president d'alguna cosa, no està malament, no?
Sí, més val ser president d'un club de tònica que no ser-ho de res. T'agrada la tònica amb aquest to amarg i tal?
Sí, des de ben petit m'agrada, sí, és un refresc que trobo interessant. També m'agrada el gin tònic, ho vaig admetre, però la tònica sola jo crec que és recomanable. Per la gent que li agrada el gin tònic, a vegades el gin tònic una mica d'acidesa, doncs amb la tònica sola això no passa.
Si no m'erro, hi havia una marca de tònica que feia... que l'anunci el feia el House, oi?
Tònica Schweppes, home, però hi havia un senyor d'unes ulleres de fa molts anys que és l'anunci més mític, no?, de la tònica Schweppes, que segurament comercialment és la més coneguda aquí a casa nostra.
Sí, sí, no, però ara no ho deia pel senyor, ho deia perquè jo sóc una fan del House i ara quan m'has dit tònic he pensat, mira, igual que el doctor.
Sí, 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 el House Societat és l'últim protagonista, no, de l'anunci de tònica Schweppes, que potser ara està perdent una mica de terreny, la tònica Schweppes, ha sortit la Fevertree, d'altres tòniques d'importació, de la Índia, d'espècies, i ara està una mica més de moda, sobretot pel gin tònic. Però l'original, la que prens a casa amb una miqueta de gel i de llimona, és la tònica Schweppes de tota la vida, eh?
Ostres, m'estàs deixant de pedra, ets un especialista en tòniques, eh?
No, però és el fet de dependre i dependre també gin tònics.
I la xocolata què, no ens agrada?
No seria el que més m'agrada a la vida.
Xupi, si el que dius, el de la xocolata no me la toquis, eh?
No, és bona, però tampoc em fartaria de menjar xocolata o de beure xocolata. No és una cosa que em cridi molt l'atenció. No està malament i de tant en tant està bé. Però,
amb llet, sense llet?
Abans era més amb llet i últimament, per influències, em decanto més per la xocolata negra.
Amb aquell punt amarg com la tònica, eh?
Sí, com més amarga millor. I vaig fer un taller de xocolata, al Museu de la Xocolata. No fa
què dius?
Sí, molt interessant. I explicaven que la xocolata no la pots mastegar. No te l'has de menjar mastegant-la. Has de trencar un trosset i amb la llengua que es vagi erosionant dins la boca per prendre tot el gust. Proveu vosaltres. No s'ha de mastegar mai la xocolata. A trossets petitons es poses al paladar i vas llepant per treure-li tot el sabor.
Escolta'm, després quan acabem això jo agafo llibreta i llapis i tu m'expliques això del taller de la xocolata, les coses bàsiques, i tant si és interessant.
És interessant, molt recomanable.
No, i tant que sí. A veure, l'altra pregunta seria explicar als oients, sisplau, quina és la teva feina en aquesta casa, tot i que la majoria dels oients ja ho saben.
Aviam, ens dediquem amb el Jordi Borda i un servidor a seguir una mica el que és el dia a dia del Barça, no? Més enllà dels partits, que també hi som, si són al Camp Nou, per fer el seguiment per Catalunya Informació, a seguir si un jugador està lesionat, doncs l'evolució d'aquesta lesió, a l'estiu si hi ha un fitxatge que s'està fent, seguir l'evolució d'aquest fitxatge, intentar avançar les coses que es poden avançar, és estar al cas del dia a dia del futbol, durant la temporada de l'equip i durant l'estiu, sobretot de l'evolució del mercat de fitxatges. Aquest estiu és especial perquè hi ha eleccions, sabeu que el 13 de juny hi ha eleccions, i l'any d'eleccions, l'estiu d'eleccions és dur, però molt interessant, també fer tot el seguiment de les candidatures. Aquest any sembla que hi haurà un bon grapat, és una experiència que val la pena.
I a més hi ha mundials, no? O sigui que això no sé si afecta el Barça d'alguna manera amb això del seguiment.
Té incidència. Normalment durant el mundial que és, si fa no fa, del 10-11 de juny al 12-15 de juliol, és un mes, durant el Mundial poques vegades es tanquen fitxatges. I és cert que molta de la incidència, molt de l'interès futbolístic durant aquell mes està al Mundial. Aquest any serà Sud-àfrica, el 2006 va ser a Alemanya. Potser hi ha una distensió una miqueta del que és l'actualitat del Barça. I segurament també perquè passa a segon terme. Si hi ha un Mundial, és un Mundial. Un Mundial és el més important cada 4 anys del món del futbol. Deixa't d'estar d'històries de fitxatges d'un jugador del Barça o no. El que és més important és el futbol i en el futbol el més important és el Mundial. Durant el mes del Mundial potser sí que... No és que baixi la feina, perquè has d'estar atent, però fins i tot el que t'exigeixen a la casa, els programes, potser és un volum inferior, perquè tots estem molt pendents del Mundial. Quan acaba el Mundial, torna el Barça a la primera línia mediàtica i a la pole position de l'interès.
És molt tancat el món del Barça? És fàcil accedir-hi? No és fàcil per un periodista?
Els protagonistes, vols dir?
Tot. La informació dels protagonistes, dels futbolistes?
Els futbolistes, realment, cada cop és un gremi més tancat, sí, des del club. Tot s'ha professionalitzat molt, cada cop és veritat que hi ha més mitjans de comunicació al darrere dels jugadors, que volen entrevistes, i més que no pas per les entrevistes, que tu les demanes i de tant en tant te'n donen, i és factible fer entrevistes amb jugadors del Barça. Jo crec que aquest any a Catalunya Ràdio hauran passat gairebé tots els jugadors del Barça, potser 4 o 5, però la resta han passat per Catalunya Ràdio, pels diferents programes esportius. Però sí que és més difícil accedir al contacte quotidià amb el jugador. Si el Gerard Piqué ara té un cop a la cuixa, parlar amb el Gerard i dir-li: escolta'm, Gerard, com tens el cop? Podràs jugar el pròxim partit? Cada cop és més complicat. Corren menys telèfons mòbils, alguns entens, però corren menys. Això s'ha anat tancant. Suposo que és normal, De fa 10-15 anys la història era ben diferent, tenies un accés més fàcil, més normal, més natural. Ara tot és més acotat. No és que sigui un búnquer el vestidor del Barça, però vaja, costa accedir-hi. I a nivell de club, de directius, vam passar una època complicada en els primers anys de Joan Laporta per una idea del gabinet de comunicació, del departament de comunicació del Barça, i ara jo crec que això s'ha normalitzat i tens un accés fàcil, quotidià, diari, amb qui vulguis, pràcticament.
Molt bé, doncs m'alegro que pugueu entrar i estar com a casa, almenys en algun lloc al Barça.
Sí, més a les zones nobles potser, no d'entrar i estar com qui vols, no? Però de tenir un contacte i tenir una facilitat, un feedback més a dalt que no pas al vestidor. Costa una miqueta més, però vaja, tampoc us penseu que els jugadors del Barça et giren la cara, et saluden i tens un tracte normal. Potser en voldrien tenir més, segur, però vaja.
Jo, des de la ignorància, imagino que té molt a veure amb les estratègies a l'hora de planificar, no sé, un partit o el que sigui. A veure, tu has posat l'exemple del Gerard Piqué, però si, per exemple, el Gerard Piqué mateix, que en un partit es lesiona, que no saben si juga o no juga, si no sé què, imagino que per l'equip contrari doncs també és un desconcert.
Tot jugar, clar. El Guardiola en aquest cas prefereix donar les menys pistes possibles al rival per afrontar cada partit. I això hem vist casos, hem vist exemples al Barça aquesta temporada i la temporada anterior. Sí, també, suposo que també hi juga, no? Com menys se sàpiga a l'exterior, menys explicacions hem de donar i més podem utilitzar les nostres cartes. Suposo que és això el que pensa Guardiola, els jugadors. Més que no pas que sigui una estratègia, jo no crec que sigui una estratègia del Guardiola, crec que és una tendència d'aquest món, de la relació que hi ha entre els equips de futbol professionals i els mitjans de comunicació, que cada cop doncs l'aixeta s'ha anat tancant una miqueta més. Encara hi raja, per això.
Molt bé, de tot el que ragi, segur que a Catalunya Ràdio en sabrem de tot, perquè entre el Xavi Campos i el Jordi Borda ens mantindran informats al punt, com sempre. Moltes gràcies, Xavi. Acaba de prendre't la teva tònica.
Molt bé, moltes gràcies. Ara l'acabem.